El món a RAC 1 amb Xavier Bosch.
Tot allò escrit en ells era irrepetible des de sempre i per sempre, perquè les estirps condemnades a 100 anys de soledat no tenien una segona oportunitat sobre la Terra. Amb aquesta frase acaba Gabriel García Márquez, 100 anys de soledat, un llibre on l'autor és capaç d'explicar els problemes de la humanitat a través d'una nissaga familiar, els Buendía. Nosaltres no volem anar tan lluny, però sí que ens agradaria saber com ho podem fer per crear el nostre propi arbre genealògic. Per això avui hem convidat a l'estudi de RAC1 l'home que segurament més en sap de Catalunya. Tenim amb nosaltres l'Armand de Fluvià, president de la Societat Catalana de Genealogia i Heràldica. Bon dia.
Hola, bon dia.
Per algú especialitzat en genealogia, no sé si serà una bona notícia saber que a Catalunya hi ha menys de 4 persones que es diuen de Fluvià de primer cognom. Si posem Fluvià sense el de, ja n'hi ha 137.
Ja, yeah, sí.
Els coneix a tots.
Els que diuen de Fluvià i tots són els de la família, sí.
De què depèn posar un de?
No. Generalment a Catalunya, quan el rei ennoblia una família, doncs es posaven el de. Però el de no és una prova de noblesa, pot ser un indicatiu i res més.
I res més. De Fluvià, m'equivoco si dic que l'origen deu ser del riu Fluvià que coneixem?
No.
M'equivoco, eh?
No ve del riu, no.
No?
Ve d'un altre poble, d'un altre topònim, o sigui, un poble que existia a la Segarra, que es deia Fluvià, que va desaparèixer, com hi havia el castell de Fluvià que va desaparèixer, i només queden unes ruïnes que en diuen l'obra de Fluvià, i bé, doncs, això no... I també hi havia un altre riu Fluvià, que passava per allà, que també va desaparèixer.
Ah, sí,
es va assecar.
Sí que venia d'un riu, passa que es va assecar, un altre sí. Fluvià, en teníem dos. Tothom pot trobar els seus avantpassats fent un arbre genealògic?
Tothom, sí. Sí, seria molta dissort que estiguessin tots els arxius d'aquesta persona que afecten a la seva persona que estiguessin destruïts, i no és així. N'hi ha molts, malauradament, de destruïts per les guerres carlines, per la guerra del francès i per l'última guerra civil. Doncs es va destruir molta cosa.
Hi ha dues maneres de construir el primer pas per fer aquesta recerca. Un, agafar el llibre publicat ja fa 10 anys per Armand de Fluvià, A la recerca dels avantpassats, manual de genealogia. I aquí hi ha moltes pistes, molts indicis de com fer la recerca. Quin seria el primer pas, a banda de llegir el llibre?
Bé, el primer pas seria, doncs, interrogar... primer buscar per la casa teva tots aquells baguls que hi pugui haver, o calaixos, en fi, no pugui haver-hi documentació familiar. I aleshores prendre nota de tot el que es troba allà. El segon pas seria anar a fer una recerca en els familiars del mateix cognom, més vells i més antics, que encara visquin, perquè puguin aplegar d'ells el màxim d'informació sobre els seus pares, avis, etc., tot el que puguin saber. Però com que això moltes vegades la memòria falla i no és cert, s'ha de tenir encara a benefici d'inventari, per no donar-ho com una cosa segura, ni l'una ni l'altra. Aleshores, una vegada tens això, amb les dades aquestes, per anar a comprovar si tot això és cert, tens el registre civil. I aleshores pots anar al registre civil, anar traient tot una sèrie d'actes de naixement, actes de matrimoni o actes de funció.
En el registre civil, si en el moment de fer una inscripció hi havia algun error d'alguna lletra que anava on no cavallava, que l'escrivien on no havia d'anar, suposo que això ens dificulta molt la recerca.
No massa, perquè sí és cert que clar, el funcionari, generalment en aquella època, perquè el registre civil comença el 1870, malauradament no és com a França, que va començar, em sembla, que el 1810. Però bé, aleshores, clar, quan una persona anava i deia el seu nom, el funcionari l'escrivia com volia. I d'aquí pues, que s'hagin castellanitzat molts cognoms. Quasi tots els que tenen una enya, que en català era la NY, pues, això, si van a buscar més anteriorment, trobaran la NY i no trobaran cap enya. I com això, pues, molts altres cognoms, els que es deien Figueres o Porqueres o el que sigui, trobaran que es deien Figueres, Porqueres, etcètera. O aquells que es diuen Ferrer o Ferrer, pues trobaran que anant endarrere es diuen Ferrer, o Soler o Soler, pues es deien Soler, no? Que és Soler. Uh-huh. Clar, com que es pronuncia diferent de com escrivia, i la gent que no ho sabia, i molts catalans tampoc sabien escriure-ho, doncs aleshores hi ha aquests canvis, no?
Ah, el 1870, per tant, el límit del registre civil ja ens marca un màxim d'on podem aspirar, sí, amb una certa,
sí,
facilitat.
El que passa és que totes les certificacions, fins almenys fins a l'any 1966, em sembla que era, a les de naixement, doncs et posava qui eren els pares, d'on eren, quin ofici tenien, et posava els avis, paterns i materns, d'on eren i quin ofici tenien, i a més els padrins també. Les de matrimoni, pues, també et deien també et deien el nom dels pares, dels contraents, i el seu ofici i la seva procedència. Les de defunció et deien el nom de la persona, de qui era fill, quants anys tenia, si estava casat, amb qui estava casat, i els fills que havia tingut i si havia testat. Ara tot això ja no existeix.
Uh-huh.
La qual pels genealogistes i els que vulguin fer recerques d'aquestes serà un gran inconvenient, perquè en ares que diuen, pues, la
privacitat,
la privacitat i tot això, pues, aquestes coses s'han anat suprimint.
Vaja.
Jo entenc que se suprimeixin potser, pues, de què moria una persona, però el fet de que hagi testat o qui eren els seus avis o així, ho trobo absurd que s'hagi suprimit.
El registre civil ens poden posar pegues per anar a fer aquesta mena de consultes?
Bé, el que passa que malauradament el registre civil no et deixen consultar els llibres. Has d'anar a encarregar allà i al cap d'una setmana anar a buscar la certificació, etc. No? Quan en realitat haurien de ser públic i s'haurien de poder consultar i aleshores demanar, si t'interessa, demanar, doncs, una certificació.
Armand de Fluvià, fins on ha aconseguit, dedicant-s'hi molt, lògicament, a arribar del seu arbre?
Bé, depèn, perquè jo faig tots els avantpassats. Hi ha qui fa només la seva línia paterna, hi ha qui fa només la materna, o les dues, i hi ha qui fa tots els avantpassats per totes les línies. I no oblidem, pues, que pots arribar a molts milions d'avantpassats, a centenars de milions d'avantpassats a l'any 1000, quan ni a tota la Terra existien.
Clar.
Tants habitants. Aleshores, què passa aquí? Perquè, clar, cada generació doble el nombre de persones. Dos pares, quatre avis, vuit besavis, 16 rebesavis, 32 quadriavis, etcètera, vas pujant, no? Doncs això vol dir que, i això ja ho trobes, si aconsegueixes arribar a les cinc generacions, et trobes que ja tens cognoms repetits perquè parents es casen amb parents.
Uh-huh.
Aleshores tens una infinitat de parents que s'han casat amb parents i per això tens repetit un o molts o tots els cognoms moltíssimes vegades, no?
I per la veta més llunyana, a quina branca, a quin any has arribat?
Bueno, el 1040, quan jo he trobat quan es forma el cognom Fluvià.
Mm-hmm.
Perquè per un document del 1040, si no m'equivoco, hi ha, perquè clar, és que hem de tenir en compte que la gent es pensa que sempre hi ha hagut cognoms, i no hi ha hagut sempre cognoms, abans només existien els noms. A Catalunya la formació dels cognoms és entre el segle X i el XIII. El XIII tothom ja tenia cognom, el XII encara no tothom, eh? I s'estan formant. I aleshores, doncs, com es formen els cognoms? Es formen per la necessitat d'identificar les persones. En un poble podia haver-hi cinc Joans.
Uh-huh.
Per distingir un Joan de l'altre és com neixen la formació dels cognoms, eh? Per diferents maneres. Aleshores, tots els arxius i tens la sort de que no han estat destruïts, pots arribar bastant lluny, no? Jo he arribat, com dic, a la formació del cognom Fluvià perquè amb un document que estan tots en llatí, a més, un Bernardus Bernardi, que vol dir Bernat fill de Bernat,
mm-hmm,
Bernat de Bernat, perquè està en genitiu, doncs aquest Bernardus Bernardi del 1040, el 1070, ja el trobo com Bernardus Bernardi de Fluviano, o sigui, de Fluvià. I per tant, puc dir que el cognom en aquesta família es va formar entre el 1040 i el 1070.
Fa una il·lusió, suposo, de boig trobar aquell moment, no?
Sí, sí, perquè poques persones, o almenys que s'hi hagin dedicat, han pogut trobar això. Jo està per uns documents que s'han trobat a la Seu d'Urgell, doncs, en fi, s'ha tingut aquesta sort.
El que deia, Fernández és fill de Fernando, Sánchez és fill de Sánchez.
Sí, això són cognoms castellans, que a Catalunya no es produeix aquesta desinència del genitiu en F. No, en català.
Com ho fem en català?
En català queda amb el nom, amb el mateix nom. No passa a dir-se Fernández, un fill de Fernando, Rodríguez, un fill de Rodrigo, Jiménez, un fill de Jimeno, sinó que a Catalunya queden aquests cognoms que són en realitat noms. Hi ha moltes persones que es diuen Ramon, Bernat, Joan, Pere, etc., pues que s'han quedat aquí, Berenguer, Borrell, etc., no?
Suposo que hi ha molta gent que té com a hobby anar construint el seu arbre.
Sí, cada vegada n'hi ha més, i això penso que ha contribuït la nostra perdó, societat, i sobretot amb els cursets que fem cada any a partir de febrer fins a maig, de genealogia, d'heràldica, de sigilografia, de vexilologia, etc., de paleografia, per poder llegir, perquè arriba un moment en què els documents ja no els saps llegir perquè la lletra ha canviat molt, no? Doncs això també ensenyem a llegir els documents aquests antics.
Hem fet tard ja, per tant, per inscriure'ns a aquests cursos o no?
Doncs bé, han començat fa poc.
Ens hem perdut alguna classe, si més
el
no.
El de genealogia ha començat el 5 de febrer.
Encara
ara el dia 12 hi ha el segon curs, per tant, encara s'hi pot arribar.
Què hem de fer per inscriure'ns?
Doncs per matricular-se, pues jo el primer que faria, sent tan curt el termini, és trucar el telèfon de la nostra societat, que està a l'Arxiu Nacional de Catalunya a Sant Cugat del Vallès, que és el 93 589 77 88, o també entrar a la nostra pàgina web de la Societat Catalana de Genealogia Heràldica, que és www.scgenealogia.org. Societat Catalana de Genealogia.org.
Els cursos aquests es fan allà mateix a l'Arxiu Nacional de Sant Cugat?
Sí, sí.
Suposo que a nivell domèstic, fabricar-se un full d'arbre de costats com aquest, és a dir, nosaltres a baix de tot, per entendre'ns, a gent que li agrada el tennis o el futbol, com un quadre del guanyador, els finalistes, els semifinalistes, els quarts finalistes, vuitens finalistes, per entendre'ns, per anar omplint, per veure... Així és de primera consulta.
Hi ha moltes maneres, hi ha moltes maneres de fer una genealogia i d'exposar-la, no? Això també s'explica, i en el llibre doncs hi ha tots els casos de com pots posar tots els avantpassats, etc., que a més cada un té un número determinat. Jo, per exemple, si em diuen el teu avantpassat número 33, sé que és una dona, perquè és número senar. I sé que és la dona del 32, que és un home. I el 32 és el pare de... Quan és la meitat de 32?
16.
Doncs, i que el 16 és un altre home. I que el 16 és el pare del 8. I que el 8 és el pare del 4. I que el 4 és el pare del 2, que és el meu pare, perquè jo sóc l'1. El meu pare és el 2 i la meva mare és el 3. I aleshores sempre... hi ha per tothom aquest número, no, aquest avantpassat no varia mai, no?
És apassionant.
I és molt interessant. És el que se'n diu el sistema Sousa-Stradonitz d'identificació dels avantpassats, no? A més, també tenim un programa de genealogia que jo crec que és el millor que hi ha al món, sobretot adaptat a la nostra genealogia, perquè que és basada en dos cognoms, tothom té dos cognoms, cosa que altres països no passa, tret de Portugal, però que és al revés. Doncs allà també pots fer totes les genealogies. Jo estic fent ara unes genealogies de tots els sobirans del món, tinc ja gairebé 18.000 persones introduïdes, tots els faraons d'Egipte, tots els emperadors del Japó, de Xina, els reis de Ruanda, de Burundi, de Madagascar, dels Inques, dels Azteques, etc.
Amb això la informàtica ajuda molt o cal fer un gran paper estès damunt
no,
de la taula?
No, ho tens allà, a l'ordinador.
A l'ordinador.
És fantàstic, sí, sí.
Realment.
I pots posar tots els avantpassats d'aquella persona, et surten allà tots els ascendents, la relació entre una persona i l'altra, quina relació familiar, te l'estableix també. Pots posar fotografies de totes aquestes persones.
Els nous models de família deuen variar molt la base de l'arbre, no? perquè allò, els separats dels fills de la primera dona amb els meus fills de l'altra dona.
No, això també és perfectament. El que ja serà més complicat, perquè la genealogia és gens.
Clar.
És sang.
És només pare i mare.
És pare, mare, avi, etc. Sí, tota la vinculació amb sang. Si és qüestió de fills adoptius, de tot això, la cosa ja suposo que es complicarà més.
Ja ho anirem veient.
Però ja veus que en realitat no serà genealogia, perquè com dic, la genealogia ve de gens, i clar, si no tens la mateixa sang, els mateixos gens, serà això més complicat.
Quedes fora de l'arbre. Precisament, a banda de l'interès que pugui tenir cadascú per saber els seus avantpassats d'on venen, el cert és que se'n diuen ciències auxiliars, suposo.
Sí.
Les branques de la ciència que n'extreuen dades molt importants.
És la genealogia per si és una ciència auxiliar de la història, i de l'arqueologia també. Però a més també ajuda molt a la medicina, a la biologia, a la genètica, a la demografia, a la sociologia, al dret, perquè per herències doncs el còmput dels graus, qui té més dret o qui té menys dret, doncs segons estigui més lluny o més proper del difunt, en fi, totes aquestes coses doncs ajuden també la genealogia, o com per exemple una persona que vulgui saber en una família quants casos d'hemofília hi ha, quants casos de bessons hi ha, perquè això són coses hereditàries, o quants casos de daltonisme o de, jo què sé,
sí, la genètica, coses, malalties hereditàries, bessons, tot això,
o que... quants en aquesta família, quants metges hi ha, o quants, si hi ha una tendència que vagi més metges que capellans o que advocats, etc.
L'Armand de Fluvians ha obert el coquet i les ganes d'anar tirant enrere i anar veient fins on podem arribar nosaltres amb el nostre arbre. Qui vulgui saber més, a la recerca dels avantpassats, manual de genealogia, un llibre de Curial d'Armand de Fluvià de fa 10 anys però que encara es pot trobar, i si no, si et sembla, repetim el telèfon de la societat per qui es vulgui inscriure en aquests
cursos.
Sí,
és el 93 589 77 88, i poden trucar de 5 a 8 de la tarda.
Armand de Fluvià, moltes gràcies per ser al Món a RAC1 i bon dia.
A vosaltres.
El Món a RAC1, amb Xavier Bosch.